Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Tocar cada sonido como si no hubiese habido ninguno antes, ni fuese a haber ninguno después. Horacio Curti.
Avui al Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, continuarem deixant-nos guiar per la flautista Patricia Denó i la pianista Cristina Casale. I a més, hem convidat el mestre de shakuhachi, ara li preguntarem si ho he dit bé, Horacio Curti, que a més ha estat la veu de la frase que avui hem escoltat al Tertúlia en Acústic. Hola a tots tres.
Hola.
Hola, Jessica.
Hola, Horacio. Ets argentí. Vas començar a estudiar biologia. Allà, mentre estudies biologia, decideixes anar cap a un instrument que va tocar el saxo. Nosaltres tenim molta curiositat, la Patricia i la Cristina. Hem estat parlant, sí, revisant la teva biografia. Comença, d'entrada, comença ben interessant. La cosa pinta bé.
D'entrada, jo crec que haurem de sintetitzar molt, cosa que personalment a mi em costa horrors. Aquí és més bona la Casale que jo. Però tinc tantes preguntes que tinc moltes ganes de fer-li a l'Horacio, ja com a flautista. O sigui, és de flautista a flautista, em sembla que hi ha un món i un munt de preguntes que li vull fer. I bé, i ataquem ja.
Doncs comencem, Cristina, si et sembla, per la seva biografia. Abans deies que havies tafanejat una miqueta la seva biografia. És això, com comences en aquest món de la música des de molt petit, no? Havies estudiat piano, deies, Horacio.
Piano com un any i mig o dos quan era nen, quan era molt petit, de veritat. Però no vaig començar amb la música fins que tenia 22 a la universitat, justament.
I com va venir aquesta... Estaves estudiant biologia, no sé que si a la biologia les cèl·lules es mouen a algun ritme, entenc que sí, no?
I la ment científica, a més, eh?
Jo, després de tarfanejar doncs, a la seva pàgina web, el que estàvem comentant abans de començar el programa, doncs, que tenia una combinació de moltes coses que portava una certa coherència, que després l'Horacio m'ha dit que no estava d'acord amb la coherència, però jo segueixo amb la meva, perquè realment ell va començar amb la música, el tema de la biologia crec que es pot connectar perfectament al instrument que toca, el shakuhachi, perquè també està molt vinculat a la natura humana i a la meditació, això ja en parlarem, no? Però després doncs, el fil conductor de la música i ha tingut influències de jazz, no? També de clàssica, després s'interessa doncs, per la música més ètnica o la música que ens sembla a nosaltres més llunyana. I tot això té la coherència de que és realment una persona totalment coherent amb l'actualitat que vivim, que és una actualitat de globalització, de fusió de cultures, d'art, i una fusió doncs, que ha de ser doncs, coherent, no? Amb un cert enteniment i tot no ve perquè sí. Aleshores, doncs, jo penso i voto per aquesta coherència.
Ho deixarem aquesta decisió al final del programa la deixarem als oients. De moment el que anem a fer és començar a escoltar el teu disc, que fa res, que l'has posat a la venda, que l'has editat, ens explicaràs què conté aquest disc i coneixerem aquest instrument. Ens has recomanat escoltar aquest tema, doncs comencem amb ell i així comencem a descobrir l'instrument.
Thank you.
fora de micro estava la Patrícia preguntant-li que com feia, no?
El frulato
físicament,
aquest.
Com el fas, Horacio?
El frulato que diuen aquí...
És com un trino, no?
Sí.
Això d'aquí.
Justament així, amb la llengua, però també es pot fer amb la glotis. Com més amb la gola.
Amb la R francesa.
Però amb tocs d'aire, entenc, que mous la gola.
Amb un moviment, sí, has de tenir aire en moviment perquè si no, no funciona, justament.
Em sembla que ja tothom és conscient de quin instrument estem, pel nom possiblement hi haurà oients que no sàpiguen quin és, però ara sí que l'aniran coneixent. És una canya de bambú, no? De l'arrel. Veritat, és com una flauta, és un instrument de vent en vertical.
Sí, és un tros de bambú, de fet, tallat des dels arrels i que té 5 forats per digitar, 4 al front i un al darrere, i a dalt de tot com un tall que fa d'embocadura, de bisell. Uh-huh. Es toca de forma vertical i té una embocadura oberta, no lo fiques a dintre de la boca com la flauta de bec, sinó que queda... com recolzat als llavis.
L'Horacio, justament, estàvem parlant abans de començar l'entrevista perquè em cridava molt l'atenció veure una flauta vertical que es bufa igual que la flauta travessera, que és la flauta que toco jo, i m'estava comentant que efectivament tot l'aire anava a fora, és a dir, estava destapat, però li he comentat, és molt similar a les quenes, però m'ha fet una apreciació molt bona. La quena, no sé si teniu en ment, hi ha molts tipus de quenes. De fet, si passegeu per les Rambles i veieu uns grups d'indígenes, doncs la flauta vertical que toquen és la quena.
És més fineta, no?
Depèn, n'hi ha de més grans, també. Aquí l'Horacio ens ho sabrà especificar molt millor que jo. Però explica'm, Horacio, una miqueta l'especificació que m'has fet que fa que precisament el shakuhachi sigui molt més ric en colors i en timbres que, per exemple, pugui ser una quena.
Bueno, del que parlàvem era d'aquest fet de que jo ficaré l'instrument recolzat, com si diguéssim, al front dels llavis, més o menys amb un angle de 45 graus, més o menys, i després, si jo canvio aquest angle, de fet, l'important és si jo tanco amb el rostre el forat superior, canviant l'angle, el que passa és que baixa l'alçada. I si obro, posant l'instrument més vertical, l'alçada puja. Així que jo tinc un joc de canvi que faria com una mena de glissando, un moviment continu de canvi d'alçada, bastant ample, que també tindrà una conseqüència molt important amb la tímbrica, amb el color que té el so.
Perquè ho sàpiguen els nostres oients, un glissando és una cosa així com... Seria un to en què es pot anar des de baix fins a dalt. Els violinistes, per exemple, si quan aneu a concert veieu, el glissando el fan sobre la mateixa cerda amb el dit, movent-lo des del pont fins al màstil, diguéssim. Els flautistes, o en aquest cas com el nostre convidat, doncs el fem a través de l'aire, i això és el que dona molt color als instruments d'embocadura oberta. I m'ha comentat, perdó, perquè és sorprenent, que m'he sorprès molt, perquè li he dit, i quina amplada pot fer el glissando aquest? És a dir, tocant una mateixa nota i només canviant l'angle de l'aire, fins quan més a baix i quan més a dalt pots anar? I m'ha dit una tercera. Bueno, una tercera és espectacular. Una tercera en el món de la música és un registre molt, molt ampli, per no entrar en tecnicismes.
Sí, però has de tenir en compte el que parlava més. En total, no una tercera cap a baix, més una tercera cap a dalt,
en total,
i això triga temps, diguem. Doncs no és funcional, no el pots fer servir.
Exacte.
Aquesta tercera dintre de la música, i de fet no la fem servir perquè canvia massa la tímbrica, el color del so, i nosaltres el color del so és com un element fonamental a dintre de la música japonesa, així que lo fem servir per construir el sentit de la música.
Fantàstic.
Per tant, el teu cap forma part de l'instrument i de com el mous.
D'alguna manera, una cosa molt notable quan veiem un intèrpret de shakuhachi és que mourà el cap i farà com una mena de sí quan està tocant. A la vegada mourà els dits per fer cobertures parcials. Perquè si no, la música seria pentatònica, la música seria solament de 5 sons, perquè té 5 forats.
Clar.
Malgrat això, fem una música que no és pentatònica, tenim molt més sons que són el resultat de cobertura espacial i aquests moviments del cap.
A mi m'agradaria canviar una miqueta la perspectiva i parlar de la meditació i la interpretació del shakuhachi, perquè doncs, segons he estat mirant, sí que em sobta la teva manera de tocar, que t'he vist a YouTube, i aleshores estàs molt lligat al moviment, al so d'un instrument que té molts recursos sent d'una sola peça. És una peça de bambú, prou, no hi ha res més, no? Però doncs, m'agradaria saber quina relació hi ha entre la meditació i tocar aquest instrument. Inclús doncs, he llegit que hi ha una secta japonesa o que l'origen està en la meditació tocant aquest instrument. És una cosa que m'agrada, m'interessa molt, perquè a més es relaciona amb totes les cultures. La meditació, diem-li sofrologia, diem-li flowing, diem-li de moltes altres paraules, sempre està molt present al món de la música. Inclús doncs, per l'intèrpret, moltes vegades es parla del moment de fluir, de flow, on perds la noció del temps mentre estàs interpretant. Això és molt similar a una meditació.
A tu et passa.
Què hi ha de sent en tot això?
Bueno, justament l'instrument actual adquireix les seves característiques actuals en un moment en el que feien servir un grup de monjos zen, budistes zen, que meditaven asseguts, en una meditació que es diu zazen, meditació asseguda, però que van desenvolupar també una meditació que van anomenar suizen, que vol dir meditació bufada. I el seu lema era arribar a la il·luminació mitjançant el so. El so com una via possible per assolir la il·luminació. I en aquest cas, en aquest moment, aquests monjos tenien, com si diguéssim, l'ús exclusiu de l'instrument. Per ells no era un instrument musical, clar, era un instrument de meditació. I la pràctica consistia en meditar per el fet d'estar bufant amb un shakuhachi.
I la següent pregunta, per tu què és? És meditació també, tocar el shakuhachi? De vegades?
Bueno, avui dia hi ha moltes opcions. Hi ha gent que encara el considera una eina de meditació, que el fa servir com a eina de meditació. Hi ha gent que fa salsa i jazz amb l'instrument, o sigui que és veritablement una flauta, un instrument més. I al mig hi ha moltes opcions. Jo crec que em posicionaria al mig. Personalment penso que dependent quina música toquis, la música que és l'herència directa, diguem, d'aquestes pràctiques del budisme zen, que es diu Honkyoku, la primera peça que vam escoltar era justament del repertori del Honkyoku, i aquest repertori jo crec que té molts elements del seu origen i aquesta relació amb el zen, i crec que si no reconeixem, si no fem un espai per això, la interpretació, i algo que no acaba de funcionar.
Doncs... Clar, i llavors jo em pregunto, a veure, una persona estudiant de biologia se'n va al Japó?
No, vas començar a estudiar saxo, no? Primer?
Quan vaig anar al Japó ja no, la biologia estava lluny.
Sí, però torno a formular la pregunta. Una persona que estava estudiant biologia, de sobte tenia un cert flirteig amb l'estudi de la música occidental. I en un viatge al Japó, coneixes aquest instrument, t'enamores. La meva pregunta, que tinc moltes ganes de fer-te avui, és com una persona amb una sensibilitat occidental, amb una ment racional, newtoniana, a més que ha vingut d'uns estudis universitaris, connecta amb un mestre. Quin espai amb un mestre asiàtic, japonès, oriental, amb una cultura mil·lenària i, a més, amb un instrument que no és un instrument modern. Com et transforma tu això? El moment en què tu coneixes el teu mestre, què passa entre vosaltres dos? Com utilitzes la teva ment per connectar amb ell i per entendre, per entrar en tot això?
La veritat és que jo sento que he sigut increïblement afortunat com ha passat això. Jo vaig trobar l'instrument quan hi era als Himalayas, a la Índia. O sigui que l'he escoltat en un lloc molt màgic, per ser, i vaig flipar. I per això vaig anar al Japó per provar. I vaig anar perquè la persona que me l'havia ensenyat per primera vegada em va fer un contacte amb un mestre, que és el meu mestre ara, no?
Sí.
I el va fer tot tan fàcil que vaig anar i per això d'experimentar, a veure què hi havia ahir per mi. I la veritat és que jo portava ja bastant temps viatjant i quan vaig arribar al Japó estava com molt desorganitzat mentalment, en un bon sentit. I he fet el que m'han dit. Em van dir, tu fas ara això, i jo l'he anat fent. Què és, després m'he adonat, el sistema tradicional de transmissió japonès.
Ah, sí.
El deixeble fa el que el mestre suggereix i no hi ha un treball intel·lectual. Al voltant d'això. No ha d'entendre intel·lectualment el procés. Simplement el viu.
O sigui, es treballa, s'aprèn des de la confiança cap al mestre, des de la vulnerabilitat, des de l'apertura de l'estudiant cap al mestre i des de la humilitat, també, no?
Bueno, totes les relacions al Japó, totes les relacions són molt verticals, molt asimètriques. La relació amb el mestre és una relació molt, molt especial i molt potent, i arribar a aquest punt de ser mestre és un privilegi, però és una responsabilitat molt gran, i la veritat és que jo he tingut una sort increïble amb el meu mestre i molta sort de no adonar-me del que estava passant per deixar-me portar per el sistema que es proposava. I això va ser fantàstic.
Potser d'aquesta manera, quan tu estàs recaptant informació d'un mestre, del teu mestre, de manera només intel·lectual, t'estàs perdent coses. Però si no ho fas tan racional, sinó que et mostres simplement obert, sembla com que ho absorbeixes amb tots els sentits. No?
Podríem dir que és la diferència entre la manera d'ensenyar occidental i la manera d'ensenyar oriental? Justament aquesta?
Bueno, jo crec que aquí nosaltres no només fem un apropament intel·lectual.
A més, l'oració ara és mestra, també.
Sí.
Per tant, ara, no, ja vas venir de mestra del Japó. De fet, vas ser el primer, no? Que vas arribar a Espanya com a mestra d'aquest instrument. Ara t'he tallat per fer aquest apunt, que no l'havíem fet al principi.
És mestra a l'ESMUC. És
cert, però jo crec que aquí la qüestió important és... El sistema occidental té molt de l'element racional. Nosaltres necessitem entendre intel·lectualment els processos que estem transitant. Allà, no. Al Japó, totes les ensenyances tradicionals o clàssiques, depèn de com mirem, el deixeble no és que fa menys, és que no fa treball intel·lectual sobre el procés. S'entrega aquesta confiança al mestre i va fent. I això, que és... No sé si, no, per mi no és ni millor ni pitjor, és un altre sistema. Crec que des d'aquí pot sonar una miqueta, els meus estudiants de vegades aquí, reflexionant sobre aquestes coses, plantegen com que és una miqueta...
Autoritari o...
O m'han dit, me'n recordo, no, a l'ESMUC, estudiants de vegades, que autòmates, no? Per fer això, els estudiants fan el que els mestres diuen. Però també hi ha una... levetat, una lleugeresa. Si jo no he d'entendre tot intel·lectualment, tinc molta energia per disposar per fer.
Clar.
I això és fantàstic en si mateix.
Clar. Estem parlant molt, anem a tastar també una miqueta del teu disc. Un tema que fora de micro l'hem escoltat perquè, curiosament, musicalment necessitàvem que ens ho expliqués l'Horacio i ara ho farem dins del programa, i és aquest.
Thank you.
Cristina i Patrícia, aquest tema us ha cridat l'atenció abans quan l'hem escoltat aquí conjuntament amb l'Horacio. Per què? Sí, el so no el sabíeu reconèixer.
Jo no sabia identificar i pensar quin instrument serà, un instrument antic.
Semblava un bordó, no? Un bordó, i de sobte dius, ui, però aquí hi ha uns harmònics. Doncs,
i l'Horacio diu, soc jo.
Sí,
ho faig jo.
Exacte.
De quina manera?
Bueno, el que comença en aquesta peça és un acordió, és l'acordió de l'Esteban Algora, que és un músic meravellós i que és capaç d'agafar aquest acordió que sembla com un armari
és
de gran.
És aquest so.
Sí. I ell és capaç d'agafar aquest so tan potent i baixar-lo fins trobar un shakuhachi que té un so tan petit d'alguna manera i trobar un territori comú d'exploració. La proposta d'aquest disc és molt sonora. Explorar una cosa que jo anomeno matèria sonora. No? Imaginar el so com si fos fang, no? I treballar-ho i quedar-se en el so i gaudir del so. I jo crec que treballar això amb l'acordió ha sigut una aposta per l'aire, això que parlàvem abans.
Això
no?
Pot ser també de manera científica explicar-ho, doncs, pel nivell de freqüència, aquest tipus de freqüència que emet aquest instrument. A la Patrícia està dient que li
estava pensant exactament el mateix.
De debò, és que aquí estem a la mateixa freqüència, perquè que... ara quan calli la Cristina li preguntaré, té alguna cosa a veure amb la freqüència?
Pues acaba de la pregunta.
Horacio, té alguna cosa a veure amb les freqüències? Amb la freqüència?
Quina és la pregunta?
Sí,
té
a veure la freqüència amb el que realment afecta el cos, a nivell biològic. No?
La freqüència sonora, vaja, de les ones.
No tinc ni idea.
La veritat és que jo sé boníssim.
És molt budista, aquesta resposta.
Que tu estàs buscant això del sentit, i jo agraeixo. La veritat és que...
Jo segueixo la meva.
Jo
tinc d'altres cops amagats, encara que era programa.
Jo crec que he seguit el camí del que se'm presentava, o sigui que no sé això del sentit, però en qualsevol cas, a mi m'interessa, i crec que algo del que em va impactar molt del shakuhachi és la riquesa harmònica. La sonoritat, el so en si mateix. I a mi m'interessa explorar això. No estic segur de si hi ha una teoria, diguem. No necessito aquesta part.
La qüestió és que la freqüència que emet et transporta a un nivell diferent al que et pot transportar una cinquena sinfonia de Beethoven. Això és...
Ho dic és com molt més intern, no? És el que deia, més
sí,
biològic.
Convida a la introversió, en certa manera, o bé...
O és com amb nosaltres l'estem sentint ara mateix, suposo, bueno, que també, cada oient, no?
Jo crec que sí, que és una experiència molt personal, que com culturalment tenim menys paràmetres per apropar-nos a aquest tipus de sonoritats, pot ser, clar, hi ha un canvi més gran entre una persona i una altra, però és cert també que la presència de l'aire a dintre del so de shakuhachi, que no està amagat, que no està purificat d'alguna manera... moltes vegades jo m'he trobat amb gent que le remet a coses de la natura, a coses molt, molt essencials, molt, molt bàsiques. No? Hem de pensar que nosaltres a Occident estem acostumats, històricament parlant, a perseguir un model de so pur. No? Malgrat que el punk, el heavy metal i altres coses han perseguit altres models, però això del so pur, aquest entorn del que parlem al Japó, el so pur m'arriscaria a dir que és considerat avorrit. Doncs per això està com amb l'aire.
Quan dius so pur, et refereixes a un so molt, molt determinat, molt, molt enfocat i amb pocs harmònics, per exemple.
Correcte.
Sí. De fet, és veritat que en el Taj Mahal mateix, en el centre del Taj Mahal, es fan concerts de flauta. No hi he anat mai, per tant, m'ho han explicat companys que hi han anat, precisament de flauta sola, sola. Just en el centre hi ha un punt que pel sistema de cúpules que hi ha en el sostre i per l'alçada genera una sèrie d'harmònics absolutament electritzants, no? I que inspiren molt a la meditació. I parlant de la meditació, tu em comentaves que havies meditat anteriorment. També, no sé, quan meditaves, per exemple, quan vas fer aquest canvi de vida, que òbviament no sempre et quedes en el mateix estat, vas evolucionant amb la vida, També havies implementat altres coses, altres hàbits, per exemple, no sé, sé que els tens, per exemple, tot el que és la dieta, no sé si són vegans, vegetarians, macrobiòtics, etc. No sé si tu també, quan estaves més endinsat en aquesta filosofia, també has canviat hàbits vitals.
La cultura, no?
Japonesa. Sí, exacte.
Bueno, no sé si tant, la veritat. Jo és cert que he experimentat i he practicat Zazen en altres moments, que tinc les meves pràctiques de meditació ara. Jo sóc vegetarià, però no té en principi a veure amb aquest sistema o amb aquesta música. Al Japó, l'entorn del meu mestre no segueix una norma en quant a aquestes qüestions, i ell està molt centrat en la música. Uh-huh. De fet, això que dèiem del Honkyoku, la música que s'origina en les meditacions zens, d'alguna manera té moltes regles que són molt musicals, uh-huh, aunque no siguin iguals a les que estem acostumats aquí. Són uh-huh diferents, però són de veritat molt musicals més que filosòfiques, per dir així.
Uh-huh. I en aquest disc trobem, no?, alguns temes que són precisament el que feies ara menció, no?, de la música més tradicional. Explica'ns una miqueta el repertori que has escollit per poder aproximar aquesta sonoritat que feies abans menció.
Sí, per mi el cor d'aquest disc és el Honkyoku. Són aquestes peces que en el meu linatge són 22 i ja està. N'hi ha 4 aquí. Solament existeix una duo a dintre del meu linatge que està enregistrada aquí junt al meu mestre. Ho van fer a una església al poble de Granera.
Ah, i tant, a Mollà. Mm. Ah, molt bé.
I la resta el vam enregistrar aquí a l'Auditori de Sant Cugat.
Al Teatre Auditori.
I la idea és, aquest és el cor, aquestes peces. Són peces intenses de les que n'hi ha a dintre del repertori, i després hi ha una sèrie d'interludis, interludis més breus i molt d'exploració sonora. Alguns són sol, shakuhachi sol, i altres són amb l'acordió com el que vam escoltar fa un moment. Uh-huh. La idea és com aquest apropament una altra vegada, el so, no? Gaudir uh-huh del so.
Ens queda molt poquet de programa i ens queden tantes preguntes per l'Horacio. Em sembla que el tornarem a convidar en una altra ocasió perquè ens vagi explicant sobre, sobretot sobre, ens hem quedat pendents, no?, sobre la cultura, sobre aquesta relació de la música japonesa amb el dia a dia del Japó, que a nosaltres ens costa tant d'entendre. La teva vessant com a mestra aquí a l'ESMUC. La Patrícia abans comentava de quina manera ensenyes. Hi ha alumnes que volen estudiar aquest instrument?
Perquè tu ets musicòleg també, no? Ensenyes musicologia, etnomusicologia? O...
Sí, a l'ESMUC, de fet, jo no ensenyo shakuhachi, sinó etnomusicologia. Uh-huh. Que ha sigut, quan, després de la meva formació al shakuhachi, una vegada ja aquí em vaig formar com etnomusicòleg, i allí el que ensenyo és això, etnomusicologia. Hi ha alguna assignatura en la que fem servir l'instrument, uh-huh, perquè ensenyo algunes assignatures generals, però altres molt relacionades amb l'entorn del Japó, uh-huh, o de les pràctiques d'instruments d'altres cultures. Però l'ensenyament al voltant de l'instrument jo faig fora de la institució de l'ESMUC, i amb el sistema amb el que l'ho he après, que encara segueix sent oral, mestre de xebla, un a un, i en general, encara avui dia, al Japó, a la casa del teu mestre. Aha. No vas a un conservatori.
Això m'encanta.
Això em sona molt, perquè sí, ha anat sortint en sí els últims programes, de sí fet, que hem parlat al respecte, i sí elles en són molt partidàries.
Nosaltres també ensenyem així, i ja no estem a... parlo per mi, però no m'oposo en absolut a la feina que fan els conservatoris i escoles de música, però jo també he estudiat i he après flauta anant a casa del meu mestre.
És molt enriquidor.
Hi ha algú d'intimitat. El temps allà es para, no has d'estar amb un cronòmetre pensant, sí, bueno, ja ve el pròxim alumne. Llavors és el moment d'intimitat entre tu, el teu alumne, o tu i el teu mestre, quan estàvem ensenyant, aprenent, que és únic. Es crea una atmosfera molt especial.
Bueno, de fet, en aquest sistema, jo me'n recordo encara la primera vegada quan el mestre em va dir, vale, la propera classe serà el dimarts vinent. Mm-hmm. I jo he dit, a quina hora? El dimarts.
Ah, a la tarda. Mira, increïble.
No t'ho diuen, i jo vaig arribar el dimarts a la tarda i hi havia una classe, l'estava fent una classe i un estudiant assegut al terra i al costat. I jo he pensat, m'he equivocat. I no, aquesta és la idea, no? Arribar, escoltar altres estudiants, altra gent que està passant pel mateix que tu o per coses diferents. I jo he escoltat no sé quanta quantitat de classes al llarg dels anys. Així.
Això és riquíssim, riquíssim.
Realment absorbeixes la informació de totes bandes.
Absolutament.
Fem un repàs. Home is Now és el disc de l'Horacio que ja està en disposició de qualsevol persona que vulgui descobrir aquest matís, aquesta gran ventall de matisos de sons. A la teva pàgina web, shakuhachi.com,
Punès.
Allà trobaran tota la informació sobre la teva trajectòria, sobre l'instrument i on trobar-te si volen també descobrir aquest instrument.
Per què no?
A casa teva.
Sí.
Doncs, Horacio Curti, moltes gràcies per venir al Tertulian Acústic.
Moltes gràcies a
vosaltres. I descobrir-nos un món
que
ara mirarem de forma molt especial.
Increïble.
Sortirem més enriquides.
Sí, segur.
Absolutament.
I Cristina Casale i Patricia Adeno, com sempre.
Gràcies, Jessica.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.